va fer, va obligar als bancs a que la comissió màxima que els bancs cobraven per la gestió dels plans de pensions baixara de l'1,5 a l'1,25. Per què? Perquè es trobaven en què estava passant això que te dic, que el caixó cada vegada se feia més petitet. No sé si m'explica, no?
Perquè el que hi ha no és el que entra, no es correspon.
Clar, clar.
Així que ja, per últim, tot i que suposem que aquesta vespa donaré, però per a una persona que estigui començant, no, en el món laboral, 25, 30, 20, 25, per ahir, què li recomaneu de cara a les pensions? Què podrien fer? Esperar a veure com va, començar un pla de pensions, tot i que Santiago diu que igual no és el millor moment, o dir, mira, me'n vaig a un altre país d'Europa que igualment anirà millor?
Bueno, jo crec que el problema que té una persona que entra al mercat laboral ara és tindre la renda suficient per a mantindre
el dia a dia.
El dia a dia.
Que no és poca cosa.
Plantejar-se un pla de pensions és molt més complicat, tal com està l'economia. Jo crec que el primer, el que s'ha de fer és resoldre, diguem, la situació econòmica, tant en nivell d'ocupació, d'atur, en frau fiscal, frau de seguretat social, en tasses de creixement que ens permetisca també fer una redistribució de la renda adequada, i després este que entra ja es plantejarà, si tot va bé, què és el que fa.
Ja mirarà ja el plas, no? Però per ara sí. Que mire el sí. Que té demà, no? Que ja és prou. Santiago, sí. No sé si alguna recomanació última.
No, recomanacions d'aquest tipus no. Sí que dir que esta vespre jo portaré, diguem, un element distint i molt controvertit, que és si els col·lectius d'immigrants, jo parlaré dels 6 col·lectius més importants d'immigrants que hi ha a Espanya, poden servir per a fer sostenible el sistema de pensions o no. D'això, jo crec que és un tema interessant, d'això en parlarem esta vespre, i només anotar una cosa, és a dir, no és igual els pensionistes que tenim ací d'origen britànic, que el que fan és tindre la seva pensioneta pagar per el Banc d'Anglaterra i estan ahí en Dènia o en Xàbia o on siga, prenent el sol ben a gust. No és el mateix això que el col·lectiu de romanesos o de marroquins o de xinesos o d'italians. És evident que hi ha moltes casuístiques diferents.
Doncs aquesta és la recomanació, que aquest tema i altres ens puguen conèixer més aquesta vespre en profunditat. A partir de les 7 estareu a la UNED, a Vila-real.
Exacte.
Un tema molt interessant, tant de present com de futur, i sí que, Bartolomé, Santiago, moltes gràcies per fer-nos aquestes pincellades i esperem que pugueu ajudar i resoldre molts dubtes aquesta vesprada.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies per l'invitació.
Un plaer. Nosaltres fem la darrera de les pauses. Ens acomiadem.
¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, hasta el 90% de descuento en calzado, ropa y complementos? Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory, de lunes a sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente, cada día con prendas diferentes para los amantes de la moda. F&S Factory, tu centro de compras en Carretera Nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
Dos i quatre temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i Mònica Benavent. Nosaltres ens retrobem demà amb protagonistes a partir de les 12:05, però també aquesta vesprada a partir de les 5:30, plenari extraordinari a l'Ajuntament de Vila-real. Es podran escoltar ací a la 92.2. Adeu. But
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Vila-real don José Pascual Esteller Vilar. El entierro tendrá lugar mañana jueves a las 12 en la iglesia arciprestal. Domicilio del finado, calle Buenos Aires, número 5. Velatorio en Tanatorio San José. Calle Miralcamp 79. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM, Radio Vila-real. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
El próximo 1 de noviembre, como siempre, pero de una forma muy especial, demuestra a tus seres queridos que les quieres, que no los olvidas y que siempre van a estar a tu lado. En Floristería Novalis te ayudamos a recordar cada pequeño detalle de tu vida con una gran variedad de adornos florales a medida, centros naturales o artificiales, para que el día 1 de noviembre no sea un día más. Floristería Novalis, calle Comunión 33 de Vila-real. En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada. Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus. Tot el que necessites saber ho podràs escoltar tots els dies de 12 a 2 de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris. Futbol a Ràdio Vila-real. Dimecres a partir de les 8 de la vesprada, Pontferradina, Vila-real Club de Futbol. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Abordo, Automoción Cano, Azares, Bar Restaurante Madrigal, Brosses, Canem, Canós Impressors, Catering Ester, Centro Conductores i Cazadores Vila-real, Charter Vila-real, Clínica Dental Llopis Díaz, Cristaleria Broc, Tasuel Auto, Defuser Fin, Granier Cafeteria, KM i Data, Maver Auto, Malcor Rentacar, McDonald's, Multiópticas, Óptica Vila-real, Real Export, Sánchez Mediadores, Serigrafías Libra, Sevirreal, Talleres Agripesa, Talleres Madrigal, Tec Idiomes, Tot Descans, UNED i Vedat Castellón. Ràdio Vila-real amb el Vila-real Club de Futbol. El rival tremola.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Avui juguem Copa, ixa competició que als aficionats del Vila-real Club de Futbol els ha semblat sempre indescifrable. Ixa Copa del Rei, per exemple, que quan érem pobrets era el somni i l'il·lusió de poder fer algo gros. Ixa Copa del Rei que ens va permetre, per exemple, eliminar a tot poderós València quan érem un equip de tercera, o somiar en arribar molt lluny, molt lluny, molt lluny quan érem un equip de segon. Ja en primera, entre els millors, sent un equip europeu, és a dir, dels bons, la Copa del Rei ha estat per al Vila-real Club de Futbol una competició més de decepcions que d'alegries. Per lo que siga, en equips competitius i amb entrenadors de primer nivell, la Copa mai ha arribat a ser una competició il·lusionant. I això, que si ho analitza la situació de les tres competicions en les que juga, la Copa seria el camí i la via més fàcil i assequible, primera, per arribar a Europa, segon, per aspirar a guanyar un títol. No ens equivoquem. Per a que un equip com el Vila-real Club de Futbol pense en guanyar algo, les vies són clares, Europa o la Copa. Si te sentes a analitzar amb tranquil·litat, en l'època de fa 10 anys, la Copa va arribar a ser inclús una competició que molestava. Tant és així com que els grans passaven d'ella. Tant passaven d'ella com que inclús els grans va arribar un moment que no els feia gràcia. Ahí va ser quan van decidir canviar les competicions i afavorir-les cap al seu costat. Jugar a doble partit, jugar el segon partit a casa, jugar contra els equips de menor categoria, totes aquestes coses que aplaneen un poc el caminet coper. Així pues, per al Villarreal Club de Futbol, jo crec que el temps de la Copa va estar en l'època de Don Manuel. En aquella època, si mires els finalistes, els equips que van alcançar una final de Copa i van aspirar a guanyar-la, pues la veritat, Getafe, Espanyol, Mallorca, Recreativo de Huelva, demostra, i deixa ben a les clares, inclús el València quan pitjor estava, que aquelles competicions de Copa, els grans, sí però no. En els últims 10 anys, estos, o la dècada del 2000 ja, la cosa ha canviat. En l'arribada pareix de Messi i Cristiano, els dos grans van decidir que per què no, que per què no podien guanyar tot. I la Copa, a hores d'ara, és aquesta competició en la que els grans s'agarren, se juga només en un mes, i ja després tens una final, i si no has guanyat res, pues sempre pots dir, com va fer el Barça, ha guanyat una Copa l'any passat, i mira tu quina alegria. Si se li suma que al Villarreal lo dels sortejos no se li dona bé, no hem tingut mai sort, i la desídia d'aquests primers anys, sobretot de Don Manuel, pues queda clar que la Copa, per lo que siga, mai ha estat il·lusionant. Bueno, toca l'era Calleja. Calleja té clar que heu de tot per fer i que no pot tirar a terra res. No pot desperdiciar cap bala. Aixina com Don Manuel la Copa li donava igual. Ell s'entrava a estirs en Europa. Crec que el club també tenia una idea pareguda. Centrada en que Europa donava prestigi i diners, i la Copa ni donava prestigi ni donava diners. Només donava prestigi si guanyaves i pocs diners, molt pocs, molt pocs, molt pocs. Mentre que Europa, anar passant rondes contra equips grans, donava diners, prestigi, punts europeus i també una capacitat de poder guanyar un títol. Per tant, no vaig a recriminar-ho. Crec que en aquell moment, conforme estava el Villarreal Club de Futbol, l'aposta era la lògica. I a més crec que ens va donar rèdit. Va anar bé. Vam arribar a una semifinal europea, vam estar en quarts de final, vam estar ahí rascant-ho, eh? No ho vam guanyar, pues mira, perquè l'any de la Zeta Almarc el Cabudet ese dia no estava fi i perquè el dia de l'Arsenal, pues mira, coses que passen. Però vam estar ahí, rondant-ho. Ara torna a començar. Per a un Villarreal que el més gran que ha fet en Copa és jugar una semifinal contra el Barça, en la 14-15. Un Barça que ens va eliminar, jo diria fàcil, en solvència. Ens va guanyar allí i així. Crec que 3-1 i 1-3, si no recorde mal. Bueno, era aquell Barça, el Super Barça. Però sí que és veritat que, com a mínim, estàs obligat per equip europeu, per tindre una ronda més extra, que és esta, contra un segon B, i a l'espera de lo que te puga deparar el sorteig, estàs obligat, com a mínim, a competir-la, a donar la cara. Veurem si esta volta el Villarreal Club de Futbol és capaç d'il·lusionar-se en la Copa del Rei. El caminar comença avui en Ponferrada. El Villarreal Club de Futbol necessita seguir en esta ratxa positiva, no truncar-la, i per què no? A veure si l'efecte Calleja era el necessari, el que feia falta, el que ens podia apropar i portar a allò que els altres no han fet. El famós, conegut i reconegut i arxiconegut títol. El primer pas davant de la Ponferradina, un equip menor en una situació complicada, però tot i això, com sempre, ja veureu, fàcil. Lo que se diu fàcil, ojalà siga, no serà. Si no recorde mal, l'any passat vam anar a Toledo. I home, no va anar mal. Van guanyar en solvència, va marcar hasta Cheryshev, que per cert pensàvem que ja anava a tornar, i encara va quedar, pues encara estem ahí, encara estem en ello. Imagineu les coses si van a voltes difícils i complicades. Així que esperem que el Villarreal Club de Futbol este any en la Copa del Rei sí torna a il·lusionar els seus. Primer pas esta nit, a les 8:30. Dos i setge. També és veritat que últimament cacauais gordes no n'han fet. Ja fa anys que almenys, bueno, al ser el doble partit i jugar vuitens de final o setgens de final primer contra equips d'inferior categoria, perquè sempre estem en Europa, pues no han pegat descalabros d'issos gordos. L'últim van perdre en Huesca, Marcelino d'entrenador, 3-2, però vam solventar a casa. A veure, què tal?
Hola, Javi, què tal? Bona vesprada.
Comença la Copa una volta més.
Arranca la Copa per al Villarreal en un camí, com diem, similar al de temporades anteriors. En este cas, el precedent últim que tenim és el del Salto del Caballo, el de Toledo la temporada anterior. I per què no poden ser protagonistes els mateixos, o quasi els mateixos, que aquell dia, un d'ells, Denis Cheryshev, que apunta que va ser titular i que podria tindre també el seu dia, com el va tindre fa 365 dies.
Ara farem una revista de premsa perquè tinc curiositat en veure què han fet els companys en l'11 del Villarreal Club de Futbol. I ser mític 11, que esta nit eixirem de dubtes, qui va jugar, com va jugar el Villarreal Club de Futbol, un 4-4-2, un 4-2-3-1, un 4-1-4-1, un què? Perquè, claro, només en un punta, la veritat és que o t'inventes un davanter o tens que canviar la forma de jugar. Així que estem, com diem, en prèvia. Bueno, anirem allà, anirem a Ponferrada, perquè des d'allí ens conten qui és, com és, este equip que està en segona B i està passant-ho molt mal, Mònica.
Prou mal, ho diu el seu tècnic també, Carlos Terrazas, a pesar de tot, l'entrenador dia ahir en sala de premsa que el seu objectiu, estan penúltims, continua sent pujar a segona divisió, que diu que sembla surrealista i que no hauria de dir-ho, però que és l'objectiu. Allà estan poc pensant en el partit del Villarreal, realment, encara que l'entrenador tingui que dir que hi ha que guanyar o que limpiar la cara és un poc estrany, els arriba en el pitjor moment. Diu ell que no, però tenint en compte la realitat de la Ponferradina, que ha guanyat un partit i que ha perdut altres quatre, que no li van bé les coses i que està penúltim.
Bueno, pues a veure què expliquen i què conten allí. Com diem, farem l'anàlisi de lo que és la prèvia d'este partit del Villarreal Club de Futbol, emocionant, i esperem que siga amb victòria grogueta a partir de les 8:30, així en esta casa, a partir de les 8, la retransmissió de l'encontre Ponferradina-Villarreal Club de Futbol. Serà la segona volta que el Villarreal va a Ponferrada a jugar al futbol. Una lliga i una en copa, perquè la de copa contra el Ponferrada la vam jugar així i ens van pelar ells. 0-2, mos van eliminar, nosaltres érem de segon, acabàvem d'estrenar categoria, ells venien de segona B, nosaltres pues, volíem pujar a primera i en aquest partit de copa ja mos vam donar compte que la cosa no era tan fàcil com s'esperava, anava a ser més complicada. Primera pausa i busquem l'anàlisi, com diem, d'esta prèvia de partit setzens de final de la Copa del Rei.
Y no sé dónde renovarlo.
Pues no lo dudes, en Centro de Reconocimientos Conductores y Cazadores Villarreal te lo renuevan al instante, sin cita previa, sin fotos, ni colas o esperas. Ah, y te entregan de inmediato uno provisional.
Más información en reconocimientosmedicosvillarreal.com. Visítanos en calle Almazora 11, teléfono 964-52-62-32.
London Bridge suena a preparación de exámenes internacionales. Trinity, Cambridge, EOI, A2, B1, B2, C1. London Bridge es intensivos los viernes o sábados durante 2 horas. London Bridge es los sábados de 10 a 12 para niños entre 2 y 6 años. Diversión en Wanda Park. London Bridge es tu centro de inglés en Villarreal. Calle Arago 4, entresuelo 1 de Villarreal. Teléfono 964-53-7609.
Llévate un Dacia y tienes el seguro gratuito durante un año en toda la gama.
¿Y si me compro un Sandero?
Claro.
¿Y un Logi?
También.
Espera, ¿y un Duster?
Un Duster también. Cuando decimos que tienes un año de seguro gratuito en toda la gama, es que lo tienes. Oferta RC Bank. Condiciones en Dacia.es. Descúbrelo en la red Renault.
Dacia, Grupo Renault.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz.
¿Por qué?
Somos especialistas en implantología avanzada y estética dental. Tu dentadura con implantes en 48 horas.
¿Y me ofrecen garantías?
Somos un equipo de profesionales altamente cualificados y utilizamos tecnología y materiales de última generación. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Vila Real, 964-529048. Primera consulta gratuita. Financiamos tu tratamiento.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En A Bordo, siempre, siempre, los mejores precios. ¡Compruébelo!
Esta semana en tiendas A Bordo, lomitos de salmón salar a 4,99€. Gambas peladas a 7,65€. Sepia limpia a 6,99€.
A Bordo, tiendas especializadas en alimentos congelados.
Estés donde estés, ahí está tu Campus UNED Villarreal. Haz compatible tu carrera y tu vida con la mejor universidad. 26 grados, másteres, idiomas, UNED Senior. Matrícula ampliada hasta el 13 de noviembre. O mejora tu formación con sus cursos de extensión. Sistemas de protección a la infancia desde el 6 de noviembre. Y las claves de un texto atractivo del 8 de enero al 12 de marzo. Matrículate en www.unedvilarreal.es. Deja tu automóvil en las mejores manos. Talleres Palomares. 35 años de experiencia le avalan en la reparación del vehículo. Y no solo eso, en Talleres Palomares también son especialistas en la electricidad del automóvil y su maquinaria. No lo dudes, si tu coche necesita una reparación, Talleres Palomares, Avenida Alemania 26, Villarreal.
Do you want to speak English?
Con Tecidiomes, los niños a partir de 3 años podrán dominar con fluidez el inglés, francés y alemán, gracias a un profesorado especializado y unas clases dinámicas. Tecidiomes, más de 25 años de experiencia. Nos encontrarás en Villarreal y Castellón. Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
Caro, caro, feo, muy caro. Paso de ir a Valencia, que no tengo furgoneta.
¿Pero qué haces?
Tengo que renovar los muebles y no encuentro nada que se me ajuste.
¿Por qué no me has preguntado antes? Ves a Todescans. Yo me compré el mueble del comedor por menos de 300 euros y vinieron a montármelo gratis.
No lo había pensado y lo tengo cerca de casa.
Todescans, despertamos tu inspiración. Nos encontrarás en Avenida Francia 6 de Villarreal junto a la estación.
Bueno, anem allà. Per cert, han destituït a un tècnic de primera divisió, Mònica.
Sí, va ser ahir per la vesprada, va ser el tècnic del Deportivo de la Coruña, Pepe Mel, que va ser destituït en el dia d'ahir, i l'home escollit per agafar el mando del primer equip és, curiosament, el tècnic del Deportivo de la Coruña, sí. B, del filial.
El Depor ha fet un calleja en tota regla, ha pujat al tècnic del B, que estava líder en la categoria, la segona divisió grup primer, és a dir, la segona divisió B, igual que la de Calleja, igual que la del filial del Villarreal, però en el primer grup, el grup gallec, allí estava el B de Cristóbal Parralo, exfutbolista professional, entre altres equips, l'Espanyol, el Barça i algun més. Bueno, pues, esto es que comença a ser moda, lo de no me va amb el tècnic que havia apostat, pues juguen el de casa. Se queda Cristóbal hasta final de juny, igual que Calleja.
Lo mateixet, i de moment, bueno, pues tindrà la primera prova també en este partit de Copa, en esta jornada, i destituït el tècnic que va ser, pues ahir per la vesprada, justament, ja ne portem uns quants en primera divisió, no només Escrivà, no només el tècnic de l'Alavés, tampoc el de la Unió Deportiva de Las Palmas, també ahir el del Deportivo de la Coruña, en definitiva, que se suma al canvi de les banquetes en primera, el nou entrenador del Deportivo de la Coruña.
Bueno, diem que lo primer és esverinar qui juga. Nosaltres hem pegat una miradeta a tots els companys de premsa, perquè vosaltres no esteu molt decidits, ja dimos, qui vol jugar, I a veure, què diuen els companys? Qui juga avui?
Bueno, pues repassem els diaris i el que aposten ells. Per exemple, el diari Mediterráneo fica Cantero en porteria, aposta pel segon porter del Villarreal a hores d'ara, a Marín, Pau, Bonera i Rucavina en la defensa, amb Ramiro Guerra pegadeta a aquests dos defenses, Xerisef i Castillejo en les bandes, Soriano a la mitja punta i davant Enes Unal i Leo Suárez. Un 11 en el que entraria Leo Suárez com a davantera al costat d'Enes Unal. Seguim, per exemple, els companys del diari Marca, amb Barbosa, aposten per la continuïtat de Mariano en porteria, Bonera i Pau, Marín i Rucavina, pareix que la defensa està clara en tots ells, i ahí ve en el centre del camp. I 4-4-2 amb Leo Suárez i Ramiro Guerra, Xerisef i Roberto Soriano en banda, i Raba i Enes Unal en el atac. O sigui que ja hem vist algo diferent a lo que diuen els companys del Mediterrani. Alternatives vàries en noms i en posicions.
Bueno, jo crec que és tot igual. Juga Cantero en el Mediterrani, no, i juga Rabadal i Leo Suárez, no?
Perquè sí, juga Enes Unal. Marca, juga Barbosa. Per a Marca,
sí, però no, Barbosa. Però només canvia el porter i l'altre punta. Realment no. El resto és el mateix.
Sí, dos
tot el món fica Ramiro Guerra, tot el món fica Xerisef, tot, claro, això són lògics. Sí, tot el món fica Soriano, la defensa la fica tot el món igual.
Si els canvis venen davant, que és on...
Els canvis només venen en la porteria, no?
Sí.
Cantero, Barbosa i en l'atac. Qui acompanya és un alt. Per ara tot el món diu 4-4-2, bueno, per ara Mediterrani i què havies dit, i marca 4-4-2,
sí.
I utilitzen a Leo Suárez i a Raba de davanters.
Sí.
Més.
Vale. Anem a lo que diu el diari San Barbosa en porteria, Rucavina, Bonera, Pau i Adrián Marín, Ramiro Guerra, Castillejo, Leo Suárez, Roberto Soriano i davant dos davanters, un alt i al seu costat Xerisef. Una altra alternativa diferent.
Sí, és acertar qui juga de punta i si juga, tot el món
i si juguen dos puntes.
I diem que juguen 4-4-2. Més.
De moment, anem a veure. El diari Levante aposta per un punta en la seva alineació, amb Barbosa en porteria, Rucavina, Bonera, Pau i Adrián Marín, Ramiro, Rodri, Soriano i Xerisef, Leo Suárez en el mig i davant en Esunal.
Seria 4-1-4-1, però no sé la distribució. Bueno, és una altra aposta. Bueno, està dit, ho sabrem.
Són els únics que de moment
els únics que per aposten per un punt.
El Mundo Deportivo ens col·loca així a Barbosa, Rucavina, Bonera, Pau, Adrián Marín, Ramiro Guerra, Leo Suárez, Xerisef, Soriano, Raba i Enes Unal. En estos no veiem distribució en el camp, però jo entenc d'això que jugarien també dos davanters.
Sí, 4-4-2.
El diari Sport, que col·loca a Barbosa en porteria, Marín, Pau, Bonera i Rucavina, Ramiro Guerra, Roberto Soriano, Raba, Leo Suárez, Xerisef i Enes Unal. Dos puntes, Xerisef i Unal, igual que el diàries. El Superdeporte, un altre dels que deixa així, a Barbosa, Rucavina, Bonera, Pau, Francisco i Adrián Marín, i aposten també per 4-4-2 amb Leo Suárez, Raba, Xerisef, Ramiro Guerra, Soriano i Enes Unal. Diferent, dos davanters, estos fiquen a Soriano al costat d'Unal com a davanter.
Bueno, ara els afegim, per als que tingueu i pugueu esta nit comprovar-los, a veure qui encerta l'11 que va presentar Javi Calleja. És un 11 especial, diferent, ja sabeu que en van setge, i per tant damunt van un quants del bé. Un Javi Calleja que parlava d'arribar d'aquesta il·lusió i d'arribar lluny en la Copa, és la idea, no? Intentar fer-ho el millor possible i arribar el més lluny possible.
Sí, queremos afrontar-la con el mismo respeto que afrontamos el resto de competiciones. A mí, como te digo, es una competición que me motiva mucho, que sé que es muy bonito el poder llegar a lo más lejos posible, y desde esta eliminatoria vamos a luchar por ello. Yo creo que, como vengo repitiendo estos días, hay plantilla para ello, tenemos jugadores que vienen del Villarreal B, que nos refuerzan en todas las competiciones, que lo están haciendo muy bien y que están haciendo también mérito para poder jugar con nosotros.
Bueno, pues la intención es arribar lo más lluny posible. 130 partits ha jugat el Villarreal en Copa del Rey. 54 victòries, 29 empats, 46 derrotes. Lo més destacat quan no érem de primera i érem pobrets és l'any 70-71. Setgens de final, Barça-Villarreal... Aquell gol crec que és de Casco, 1-0 així, la parada del pare de Pepe Reina i el 2-0 allí que mos va eliminar. L'alineació del Villarreal aquell dia a casa, el 24 d'abril del 71, era Alapón, Espíldora, Loren, Bernal, Sosa, Pedro, Casco, Linares, Eusebio, Esteve i Burguete. Jugaren De Bon i Ureña. El Barça jugava en Reina, Torres, Eladio, Paredes, Rifé, Marcial, Fuster, Costas, Alfonseda, Dueñas, Reixac. Vaig ir a Sensi en la segona part. Bueno, pues, este es el partit gordo del Villarreal en Copa abans de ser rics. Des de que som rics, Temporada 98-99. Vuitens de final contra el Reial Madrid. El primer any en primera ens va eliminar el Madrid amb dos gols de Morientes així, dos gols de Morientes allà. En l'any 2000-2001, Cacauà Gorda, mos van eliminar a les primeres de canvi. 2001-2002, quarts de final, ens elimina l'Atlètic Club de Bilbao. 2002-2003, tornem a fer Cacauà guapa, mos elimina l'Hèrcules, 2-1. El 11 d'aquell dia, a un partit únic, nosaltres de primera, l'Hèrcules de segona B, Vallejo, Beletti, Unai Álvarez, Unai, Vergara, Quique Álvarez, Arruabarrena en defensa, Josico Sena, Calleja Guaire en les bandes, Víctor i Palermo en l'atac. 2-1. Va empatar Palermo quan la cosa estava fotuda i mos van fotre després un gol l'Hèrcules. No era mal equip, oi, eh? 2003-2004, vuitens de final, el Sevilla ens deixa fora en aquells vuitens de final. Mos guanya sin solvència, crec, i allí estem a punt d'eliminar-los, amb Toges del B, amb Berza, Cracasses, tots aquells. Arzo també estava, Xisco. Perdem a 6-3 i allí va haver un moment en el que es teníem 1-2, a falta d'un gol, per eliminar-los. 2004-2005, mos elimina el Girona. Girona segona B, mosatros primera, equip europeu, al carrer. Vam jugar en Viera de porter, Armando Sá, Arzo, Peña, Alcántara, Carlitos Alcántara en defensa, Josico i Quique Álvarez feien de migcampistes. Bueno, Josico i Héctor Font. Álvarez jugava una defensa de 3. En el mig del camp jugaven Josico, Font, Cazorla, José Mari i Forlán. Tampoc era un mal equip, la veritat. 2005-2006, 2006-2007, vuitens contra el Valladolid. 2007-2008, quarts de final contra el Barça. 2008-2009, l'any del Poli Ejido, 5-0. Viera de porter, Ángel, Fuentes, Sigán, Venta, que va jugar a peu canviat, Bruno Edmilson, Cani, Matías Fernández, Altidor i Giuseppe Rossi. 2009-2010, arribem a vuitens de final, però aquest any juguem contra el Puertollano, empatem a 1, vam passar en el partit de tornada i vam jugar en Oliva en la porteria, Ángel, Kiko, Olivas, Marcano, Gonzalo Rodríguez, Marcos Gullón, Escudero, Bruno, Robert Pires, Rossi i Jonathan Pereira. I ja els últims anys, 2010-2011, en Garrido, quarts de final, tirem la copa en Sevilla perquè diu que estem en les competicions europees, és la semifinal contra el Porto. 12-13 o 11-12 mos elimina el Mirandés, així vam empatar allí i així mos foten 0-2 el Mirandés. 12-13 mos fot la Ponferradina en casa, 0-2, primera eliminatòria, motos de segon, ells també. 13-14, vuitens de final, mos elimina la Real Societat. 14-15, semifinals, mos elimina el Barça. 15-16, vuitens de final, ens elimina l'Atlètic Club. 16-17, vuitens de final, ens elimina la Real Societat. Bueno, pues hago de tot. Una semifinal, que no està mal, tu, no?
No està mal, tens mal. I això seria el camí a seguir, no? Desitjat per totes les temporades de les que parlaves.
Sí, sí que és veritat que no passem quasi mai de vuitens de final. A la primera ronda que ens toca, l'eliminatòria, no solem anar fora, però
sí,
bueno.
La primera davant un equip de primera divisió, no? Inclús rival directe, recordé l'any de la Real Societat que vam ser capaços de guanyar-los en Lliga i després bueno, pues ens va atragantar un poc. A més, sempre passa allò de que curiosament hi ha algun rival que te'l cruces seguidet, en Copa o en Lliga, no? És curiós que això te passa alguna temporada també, Sevilla, Real Societat.
Bueno, a Calleja li hem preguntat per, claro, va tot bé, l'equip va molt bé, porta 3 victòries en Lliga jugant molt bé, porta 2 empats en Europa jugant ara, jo diria, prou bé. ¿Qué n'hi ha que millorar de lo que estem fent per ser encara més competitius?
Para mí todavía tenemos que buscar un poco más de equilibrio. O sea, todavía tenemos que dominar más con balón. Creo que es una faceta que estamos mejorando mucho, pero que todavía tenemos posibilidades de seguir mejorando y seguir exigiéndonos para tener aún más el dominio de los partidos. y eso va a hacer que no nos rompamos tanto. Hay momentos del partido en el que el equipo se ha roto, no hemos conseguido mantener un equilibrio y compensar bien, sobre todo en el centro del campo, y tenemos que, bueno, que valorar y gestionar un poco mejor eso para que no nos supere muchas veces esa primera presión con tanta facilidad y nos monte en contras como nos han montado en estos dos partidos.
Pues Calleja, que li honra, veu que estem bé, que juguem bé, que arribem, que generem, però és veritat que ha hagut partits en el que el contrari, sobretot estos dos últims, el de l'Eslàvia de Praga i el de les Palmes un rato, i la segona part de Girona, en la que l'equip se partís i en el que el contrari te fa mal, t'arriba, te genera contres, en facilitat, i ell diu que és perquè l'equip se partís. Al pressionar dalt, hi ha gent que després no fa la pressió com toca, o no baixa, el partit se trenca i ahí patim. I és algo que ell creu que tenim que ajustar, tota la raó del món. Coses que també creu que tenim que millorar, però que pensa Calleja que estem millorant, la pilota parada.
Otro aspecto del juego que tenemos que incidir. Estamos mejorando, nos han lanzado corners, faltas que las hemos sabido defender bien y nos están haciendo un poco más daño, a lo mejor quizá en segundas jugadas. Otro aspecto del juego que tenemos que incidir. Estamos mejorando, nos han lanzado corners, faltas que las hemos sabido defender bien y nos están haciendo un poco más daño, a lo mejor quizá en segundas jugadas. Aún así, es un aspecto del juego que pues tenemos que seguir trabajando porque, y mira, por ejemplo, contra equipos de segunda división B, contra equipos a lo mejor de una categoría inferior, es importante defender esas jugadas porque las trabajan muy bien, siempre tienen buenos lanzadores, tienen mucha fe en todo este tipo de jugadas y nosotros tenemos que mantener la concentración para que no nos hagan daño.
Y algo más que diu Calleja que n'hi ha que millorar. N'hi ha que defendre lluny de l'àrea. Es decir, no tancamos dins.
Sí, es una idea que quiero que se nos meta en la cabeza, que cuanto más defendamos lejos de nuestro área, pues más ventaja vamos a sacar de ello. Tenemos que querer, y que el equipo lo está demostrando en cada encuentro, estamos intentando tirar la línea de presión mucho más alta y estamos teniendo recompensa. Hemos tenido varias ocasiones, algún gol, y no solo eso, después nos hace jugar mucho más cómodos porque creo que una vez que robamos nos encontramos en situaciones de hacerle daño al rival.
Bueno, pues apretar dalt per a robar pronte, no trencar-se, no partir-se i ser un equip més equilibrat i millorar el joc en la pilota parada. Tot aspectes defensius, ben a ben. Sí. O sea, a Calleja li preocupa que l'equip estigui equilibrat, no que ataque o es deixi d'atacar, això ja sap que fa bé.
I que té futbolistes per a poder fer-ho, té un potencial brutal davant i alternatives que t'ofereixen distintes arribades. Ara l'altra és solventar el problema defensiu. És veritat que l'altre dia contra les Palmes va saber ajustar-ho millor davant, recordem, un bon equip que també té armes i futbolistes, però
jo
encara
no ho tinc tan clar,
te van arribar.
Jo he admirat un altre al partit, del minut 28-30, les Palmes arriba 7 o 8 vegades molt clares a gol,
Sí.
I xuta 3 vegades molt clares
tens
a gol.
Tens sort que el teu porter les para.
Vale. Les Palmes no fa gol perquè el teu porter les para i perquè ells no estan fins, però n'hi ha un quart d'hora, 20 minuts, en què les Palmes pot marcar-te i te fa més perill. Te tira més corners, t'arriba més.
Si ajustem totes aquestes coses, serà un equipasso, lo
claro,
que tindrem.
Lo que passa, és per
difícil.
Això explica això Calleja, perquè crec que ho ha vist també. Crec que ha vist 20 minuts de les Palmes, que no és, a veure,
no és una locura.
Que té que passar, que els equipos te tenen que fer mal i te tenen que fer gol i te tenen que fer perill. Però una cosa és que te facin gol i perill perquè tenen classe i una altra cosa és que te facin gol i perill perquè tu permetisses.
Perquè els deixes espai, sí.
I jo crec que el Villarreal ahí és on es deu d'ajustar, que és el que deia Calleja. No trencar-se, estar més juntet, apretar millor dalt perquè no puguen eixir, totes aquestes coses. Per cert, problemes en defensa. Ja sabem que lo de Rubén Semedo va pa llarg. Estem a l'espera de que ens diguin quan de llarg va. Però jo ja vos vaig contar que jo ho veig complicat, vamos. Jo si tinguera que jugar amb la pasta jo crec que fins a Nadal no tenim a Rubén Semedo. Si tinguera que jugar amb la pasta jo, però no sóc jo el metge, ni el tinc que analitzar, ni tinc que decidir res. Per tant, tampoc me feu molt de cas, però ojalà no, toquem madera, però l'alternativa que siga menys no és fàcil. Però pot ser, pot ser.
Jo fiqué l'aposta en lo mateix, però bueno, ojalà mos equivoquem. De moment, bueno, les sordes que estàs tenint estan suplint-ho bé.
I Calleja diu això en aquest aspecte,
Tenemos a Álvaro con molestias, después Víctor es verdad que está acumulando muchos minutos, también hay que gestionar eso. Y bueno, tenemos después a Bonera, a Pau, a algún jugador que también en un momento determinado puede ocupar ese sitio. Y no me preocupa demasiado porque los que hay son de jugadores de garantías y sé que lo van a hacer muy bien.
Los que hay son jugadores de garantías y sé que lo van a hacer muy bien. Pues també té raó, tu. Els de casa són els que n'hi ha i en això tenim que tirar i anar cap endavant. Tornem al partit d'esta nit. Què diu Calleja de la Ponferradina, del rival? De com creu que és i què els espera allí?
Siempre es mi obligación. Independientemente del rival con el que juguemos y la categoría en la que se encuentre, tenemos que estudiar al rival. Me merece, como vengo diciendo, todo el respeto del mundo. Es más, es un equipo que está en una dinámica negativa, pero que si analizas un poco los jugadores que tiene, son jugadores de alto nivel. Yo creo que han jugado ya en diferentes categorías demostrando su valía y ahora es verdad que no se encuentran en un buen momento, pero si te pones a analizar uno por uno, son jugadores peligrosos y que para la categoría se supone que se hizo una plantilla para estar arriba.
¿Es tan bola la Ponferradina? ¿Com és la Ponferradina?
Bueno, pues la Ponferradina és un equip que en este moment, per més bona que siga, com dia Calleja té raó, perquè el seu entrenador ha destacat també que estan i tenen equip per a l'objectiu a dia d'avui seguir sent pujar de categoria. En la classificació no marca això, perquè la classificació de la segona B, grup primer, diu que la Ponferradina està penúltim en la taula classificatòria. En la mateixa o B d'una derrota davant el Guijuelo i té 6 punts dels 10 partits que s'han jugat, ha guanyat un, ha empatat 3 i ha perdut 6 per dar el Valladolid B i a 3 punts tenen al Guijuelo, que és un rival directe contra qui van perdre esta setmana. Per tant, que sí, que estan prou tocats, no? I l'entrenador Terrazas està en el fil, no? En un fil penjant d'ahí perquè no està ni sin nivell les coses.
A Calleja li han preguntat com juguen.
Sí, lo hemos visto. Es un equipo que viene jugando con 3-4-3, que tampoco es muy habitual en los equipos jugar con ese sistema. Intentan también, es verdad, que tener el balón con jugadores, como he dicho, que en la categoría pues tienen mucha experiencia y van a jugar contra nosotros, que somos un rival de una categoría superior y estoy seguro que la motivación va a ser máxima. Entonces, yo estoy convencido de que en estos partidos no resulta fácil superarlos de principio.
Pues ja sabeu, Calleja espera un partit difícil. Això sí, té clar que per a guanyar-lo la clau és ser nosaltres mateixos, estar a un bon nivell i competir.
La clau és ser nosaltres mateixos. Tenemos que tener la misma humildad en cualquier encuentro, trabajar igual y no estar viendo contra quién nos enfrentamos y si juegan en una categoría o en otra. Nosotros tenemos que ser nosotros mismos en cada encuentro contra cualquier rival y depender de lo máximo posible de lo que hagamos nosotros.
I ells què diuen? El seu tècnic, el senyor Terrazas, explica primer el que creu que pot ser el partit.
Hombre, yo creo que ahora lo mejor que nos podía pasar era jugar un partido mañana. Y bueno, pues ahora lo que nosotros necesitamos es jugar partidos, competir y poder demostrarnos a nosotros mismos, fundamentalmente, pues que somos un buen equipo y que podemos darle la vuelta a la situación.
Desde el punto de vista, no sé si se decide táctico, por lo menos las intenciones del entrenador, ¿son las mismas que contra Atlético Baleares, Segoviana y anteriormente Rápido de Bouzas?
Sí, bueno, la idea nuestra es la de hacer un buen resultado, un buen partido, un buen resultado que deje la eliminatoria abierta para el segundo partido. Y lógicamente mi criterio va a ser el mismo, ¿no? El sacar la alineación que yo considere pues que es la idónea para conseguir ese buen resultado y hacer un buen partido. Sabemos que el Villarreal es el favorito para la eliminatoria, eso no vamos a negar, creo que nadie lo puede negar, pero tenemos nuestras opciones. Es improbable que consigamos pasar la eliminatoria, pero no es imposible.
Improbable, pero no imposible. Per ser Terrazas, parla del Villarreal Club de Fútbol ahí sí.
Creo que una cosa es lo mediático y otra cosa es lo real, ¿no? Planteo, vamos, la cuestión, ¿no? ¿No? Creo que este es el ejemplo claro, ¿no? Quizá el Villarreal no sea un equipo mediático, pero realmente, vamos, quizá, no lo sé, que yo no soy entendido en cuestiones mediáticas, pero pero quizá no sea un equipo mediático, pero sin embargo, realmente la dificultad que tiene el Villarreal puede ser igual o mayor que la de otros clubes que puedan ser más mediáticos, no vamos a poner ejemplos.
2:46, anem a Ponferrada, allí, a que s'espera els companys del... Què, Benavent?
De E-Radio Bierzo.
Vale, pues a veure què diuen, que és com esperen el partit d'esta nit.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Ara diu que on podria anar. Què vos pareix?
A Canós Impressors, la millor impressió!
Si vols una impremta de confiança, al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real. Canós Impressors, la millor impressió!
Saludem ja al company de...
¿El banco ha ejecutado tu hipoteca o lo va a hacer en breve? En Defuserfin están avalados por numerosas sentencias y pueden lograr el archivo de la misma. Plántales cara y no arrojes la toalla. Y recuerda, tus problemas tienen fin si confías en Defuserfin. Oficina de Monestir de Poblet 6, Villarreal. 964-8469-81.
¡Uy! ¡Vamos, Villarreal! ¡El primer gol es nuestro!
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
En Bar Restaurante Madrigal encontrarás una gran variedad de tapas, comida casera y un trato personal. Bar Restaurante Madrigal te ofrece la mejor gastronomía desde 1964. Ya sabes, del Madrigal al Madrigal. Nos encontrarás en calle Ermita 197 de Villarreal. Teléfono de reservas 964-520047.
¿Eres de los que no puede pasar un día sin café? Café Diet te ofrece la posibilidad de consumirlo de una forma más saludable. El café soluble Café Diet es un complemento alimenticio que te ayuda en la disminución de peso gracias al efecto termogénico de sus ingredientes, entre muchos otros beneficios. Café Diet, el placer diario que no te pesará. Lo encontrarás en Broses Dietética y Nutrición, calle Cueva Santa 39 de Villarreal. Broses, tu tienda del centro.
Logifoto Villarreal, tu estudio fotográfico de confianza y calidad. Reportajes fotográficos, fotos de carné y cualquier tipo de servicio que sirva para capturar la vida en imágenes. Logifoto Villarreal te facilita sus instalaciones para que imprimas tus fotografías al instante y escojas de entre toda su gama de artículos tu preferido. Además, en Logifoto Villarreal te garantizan un buen acabado en la conversión de vídeo a formato digital. Logifoto Villarreal, más que un estudio fotográfico. Calle Comunión 7, Villarreal.
¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, hasta el 90% de descuento en calzado, ropa y complementos? Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory. De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente. Cada día con prendas diferentes para los amantes de la moda. F&S Factory, tu centro de compras en Carretera Nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
¿En qui han parlat? ¿En Ponferrada?
Sí, parlem amb el company Francisco Otero de Radio Bierzo, que porta l'actualitat del rival en Copa d'esta vesprada.
A veure com estan ells.
Pues llega mal, en una situación mala. El conjunto blanquiazul lleva un punto de los últimos 18 en juego. Lleva un empate y 5 derrotas en las últimas 6 jornadas y un equipo que estaba pensado, proyectado para jugar fase de ascenso, para intentar buscar el ascenso a la segunda después de 2 temporadas bastante decepcionantes, pues ahora mismo es penúltimo en el grupo 1 de Segunda División B, empatado con el colista. Y yo creo que casi pensando más en el partido del domingo de Pontevedra, en intentar salir de esa situación, que en el choque de mañana ante el Villarreal Club de Fútbol, aunque el entrenador, el entrenador lo ve de otra manera, él tiene sus ideas, su optimismo, cree que el proyecto es a largo plazo, que puede darle la vuelta a la situación, e incluso, aunque ha dicho que es improbable pasar de la eliminatoria, cree que no es imposible. Va apuntado hoy que intentará sacar un resultado lo más positivo posible en la jornada de mañana y dejar la eliminatoria abierta para el partido del 29 de noviembre. Pero vamos, que viendo cómo está el equipo últimamente, no, por lo menos el entorno, la afición, no ve ninguna opción ni de siquiera plantar cara al Villarreal. Pero bueno, después en el césped veremos lo que pasa, que puede pasar de todo.
¿Cómo juega? ¿Cómo es esta Ponferradina? ¿Qué partido nos espera? Porque, por ejemplo, el Villarreal ha cambiado bastante desde que incluso saliera el sorteo hasta día de hoy. No sé, quizá cuál es el juego de vuestro técnico y cómo se espera ese partido en casa.
Pues sí, el Villarreal está en su mejor momento, la Deportiva está en su peor momento. Y el sistema de juego es un sistema que no utiliza prácticamente ningún entrenador. Es un 3-3-3-1, tres líneas de tres y un delantero. Pero bueno, un equipo al que le cuesta muchísimo marcar goles, incluso hacer ocasiones. Y que también, en cierto modo, y ahora más en este momento por el que está pasando en el último mes y pico, le complican bastante en los balones cruzados a la defensa, a las bandas, porque ya te digo, como solo juega con tres defensas y en la siguiente línea de tres no hay dos futbolistas de banda específicos, pues ahí también le cuesta mucho, pero sobre todo lo que más le cuesta es hacer ocasiones y marcar goles.
Hablábamos antes de la forma de jugar del Villarreal, que quizá permite mucho a los rivales que llegar a su portería, sea cual sea el rival, lo decía Calleja, y crear mucho peligro delante, ¿no? Ante cualquier equipo podríamos ver un partido de idas y venidas, ¿no? Ante el equipo de Calleja, que está corrigiendo quizás esos errores atrás, el balón parado también es otra de las asignaturas pendientes. No sé esas facetas, ¿cómo las lleva vuestro equipo, la Ponfe?
Pues el balón parado es la única faceta medianamente positiva del equipo. De hecho, casi todos los goles y ocasiones que ha metido el equipo han sido en acciones balón parado, en córners o en alguna falta lateral. La mayoría de los goles que ha marcado el equipo los han marcado defensas o algún centrocampista en este tipo de jugadas. Y bueno, de partidos de ida y vuelta, pues poco, porque la Deportiva es un equipo bastante lento en la transición del balón, en la circulación. Hemos visto muy pocos contraataques. Uno de los únicos así que hemos visto ha sido el que le dio el pase precisamente a esta ronda, en el partido de Segovia. Había habido un balón al larguero de la Gimnástica segoviana y prácticamente en la siguiente acción un contraataque con gol de David Callado supuso el tanto de la victoria y el pase a 16avos de final. Pero ya te digo que a la Deportiva le cuesta mucho hacer el gol, mucho controlar los partidos, tener transiciones rápidas, marca demasiado la perdiz con el balón. No hay un juego, digamos, rápido, un juego que pueda sorprender al equipo rival, y eso evidentemente lo está pagando. Y como venimos diciendo en los últimos días, la Deportiva pues va haciendo amigos por todos los lados, porque el Real Valladolid llegó aquí último con cambio de entrenador y sacó un empate, el filial del Real Valladolid, el Club de Fútbol Talavera, que llevaba 450 minutos sin marcar un gol y que había perdido todos los partidos en casa, fue a Ponferradina allí y 2-0, o este último fin de semana en Guijuelo, el Guijuelo no había ganado ni marcado en casa, llegó allí la Deportiva y 1-0.
Digo, Francisco, el 11, porque estaba mirando un poco los protagonistas de la Ponfe que jugaron ante el Guijuelo. ¿Va a variar mucho de eso? ¿Va a haber bastantes cambios? Conociendo vosotros al entrenador, ¿cómo creéis que va a poder ser?
No creo que haya muchos cambios. A lo mejor la entrada de David Callado en el extremo derecho puede ser una de las novedades. Y la verdad es que no te diría muchas más. No ha cambiado prácticamente el equipo entre los partidos de Liga y Copa, prácticamente ha jugado con el mismo, alguna variación de algún jugador muy concreto por algún aspecto. Tiene a todos disponibles, a los 18 con los que cuenta la plantilla, o sea que va a ser un once muy parecido al que puso el pasado fin de semana, el pasado sábado en el Municipal de Guijuelo.
Bueno, Francisco Otero, compañero de Radio Bierzo, muchas gracias, y ya sabes, en esto de la Copa la verdad que nunca se sabe, ¿eh? Sino que nos lo digan a nosotros, es algo distinto, es diferente, ¿no? Cada partido parece, a pesar de todo lo que contemos. Un abrazo grande.
Un abrazo.
¿Quieres olvidarte de una vez por todas de la depilación? Ahora es el momento. En Rosa Martínez disponen de fotodepilación de máxima eficacia a partir de 6 euros. La fotodepilación líder y más deseada está en Rosa Martínez. Y si lo que quieres es eliminar manchas y arrugas sin cirugía, en Rosa Martínez te ofrecen fotorejuvenecimiento facial. Rosa Martínez Estética y Quiromasaje, calle Benicarló 36, primero F de Villarreal.
Papá, papá, mira qué coche te he dibujado.
Cariño, los amortiguadores no están bien y habría que cambiar las pastillas de freno.
No todos los vehículos pueden superar la exigente revisión de nuestros mecánicos. Autoexigencia Dasbelt Auto. Vehículos de ocasión de calidad garantizados. Ven a conocer las instalaciones de Autorreal Sevirreal y descubre las ofertas especiales que hemos preparado para ti. Calle Travesa 26 Villarreal y Avenida Castellbell 87 Castellón.
¿Tienes una boda, cumpleaños, bautizo o comunión?
¿Tienes una empresa y necesitas un servicio de catering? Catering Esther tiene soluciones individualizadas tanto para tus eventos de empresa como de particulares. Por innovación, por calidad, por nuestro saber hacer, llevamos más de 30 años de experiencia. Más información en www.pasteleriaester.com.
Catering Pastelería Esther. Pasión por el catering.
Todas las tendencias de la temporada otoño-invierno las encontrarás en Canem. Moda hombre, mujer y niño. Que no te lo cuenten. Y acércate a Canem y Canem Kids en Nules, Onda y Villarreal. O encuéntranos en www.canem.es.
Abraham Guirao, ¿qué tal? Buena vesprada.
Buena vesprada, Mónica.
Mia Fútbol torna a la Copa del Rey una temporada més. Yo supongo que les cuotes no son tan interesantes como en Europa, como en la Lliga, pero ¿com es cobra o com es paga la victoria del Villarreal?
Doncs si apostem pura i únicament a pronòstic d'un X o dos, sí que és veritat que guanyar el Villarreal apostar a això no ens anem a fer milionaris. És una quota molt, molt baixeta, encara que juguem fora de casa, és un rival de segona B, i es paga a 1,25. L'empat a 5,5 i la Ponferradina a 12 euros. La gent de la Ponferradina que aposta pels seus, pues si sona la flauta, podrà guanyar diners. Però bueno, sí que podem fer un munt de combinades. De fet, anem a fer unes quantes de que bueno, sí que ens donem més diners. Per exemple, que el Villarreal guanya i n'hi ha més de dos gols en el partit, ja s'apropa als 2 euros, ja són euro en 90. I luego ja, sí que passant dels 2 euros, tenim que n'hi ha més de 3 gols en el partit a 3 euros, que n'hi ha més d'un gol en la primera part a 2,62, o que n'hi ha més d'un gol en la segona part a 2 euros. I una altra també que bueno, que mos és prou bé, encara que, bueno, que esperem mantenir la porta a 0 i que no es complisca, però que el Villarreal guanya i li marquen, es paga 3,5 euros. I ara anem a fer, ja que n'hi ha una jornada prou intensa de Copa del Rei, encara que en diferents horaris, però podem combinar, primerament, per exemple, que el Villarreal guanya i n'hi ha més de 2 gols en el partit, combinat en que el Celta empata o guanya davant de l'Eibar, mos val els dos, tant l'empate com la victòria. I una altra també, la tercera combinada en qüestió, és que el Leganés empata o guanya davant del Valladolid. I aquests tres partits combinats són 4,20 euros per euro apostat. Una segona combinada, que en el Formentera Atlètic marquen els dos i que en el nostre partit, en la segona part, n'hi ha més d'un gol. És una combinada de dos partits que mos és a 4,50 per euro apostat. Y luego tenemos una otra que ya pucha mes, que es que el Villarreal guanya pero li marquen, el Valladolid y Leganés empaten y que guanya el Celta. Son 26 euros per euro apostat. Y ya la última de totes, encara que a mi m'agrada fer-lo en partits que coincidissin a la mateixa hora, perquè a més a vegades la casa d'apostes te dona opció, si estàs prop de guanyar, de tancar i guanyar alguna coseta i tal, però bueno, tirem la casa per la finestra, qui vulga fer la sencera és un euret que no té risc i qui vulga fer la d'algun resultat solt o combinar dos o tres en vegades de cinc, pues que ho faig. Però si fem que el Villarreal guanya 4-1, el Formentera Atlètic queden 2-2, el Valladolid Leganés queda 1-1, el Celta guanya 1-3 i l'Atlètic de Madrid guanya 1-3, cinc resultats exactes, 809.000 euros per euro apostat.
Jo només espero que la gent tingui paper i boli davant per apuntar lo que acabes de dir, perquè si des de luego ho fan a Mazares i mos dius l'aposta, ja pots convidar-nos a algo, Guirao.
Ho repetís una altra vegada perquè, a més, quan entrem en connexió n'hi ha un partit d'issos que ja s'estarà jugant o acabant-se de... Bueno, s'haurà acabat de jugar, de fet. Villarreal 1-4, Formentera 2-2, Valladolid 1-1, Celta 1-3, Atleti de Madrid 1-3. Si que és un euro, pots guanyar 809.000.
Bueno, pues eso. aneu apuntant-lo i feu-lo, amazaris, esta aposta que mos pot fer rics i si no, qualsevol altra de les opcions que vos ha donat el senyor Guirao. En resum, que guanyem i si mos toca algo, pues millor que millor. Abraham,